Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dijous, ja ho percebem, la seva presència, el gurú de la vil pecúnia i Sindahaus, Salvador Agonés, bona vesprada.
Bona vesprada. Com estàs?
Bé, aquí a casa, mira, mirant la paret. Mirant
sí,
la paret.
Avui no estic content, Rafa.
No estàs content?
No, perquè... És Sant Blai i Sant Òscar, també, però no estic massa content avui.
Però si tu sempre estàs molt content.
Sí,
què t'ha passat?
Sí, sí, sempre estic... Però no estic trist, cuidado. Ah, dic que no estic content. El que passa és que Rafa se'ns ha mort la marmota.
Ah, és...
Un dia abans d'anunciar el temps que farà.
Ens parles de la famosa marmota, que és aquesta festa tradicional dels Estats Units en què una marmota fa de pronosticador i diu si l'hivern durarà més o menys, I també la coneixem per la pel·lícula de Bill Murray. Però encara queden més marmotes, Salvador. A més, les marmotes no duren tota la vida. Tu tranquil.
Sí, sí, Rafa, a mi passa com els pastorets, saps?
Ah.
Que se'ls va morir l'asa pel mig camí. I ploraven perquè deien, què farem ara sense el pollí?
Ai.
Deien els pastorets, no? Però, bueno, sí. Jo crec que nosaltres tenim la nostra marmota, també,
Vull dir, això i qui és?
És la Candelera.
Ah, tens raó, la Candelera.
Si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu.
O molta
sigui,
raó.
Que no hem d'esperar marmotes, tampoc nosaltres aquí a Catalunya.
No, o sigui, que marmota puesta, marmota muerta, Candelera puesta, directament.
Sí.
Vinga, doncs, Salvador, vull ajudar-te i crec que una bona idea per desboirar-te una mica serà parlar d'economia, d'economia.
Bueno, això també és economia, perquè, esclar, si ara fa un fred que pela les pròximes tres setmanes, es glaçaran els camps, en fi, hi haurà tota una problemàtica...
Tens tota la raó.
Si nevarà, etcètera, no? O sigui, això, els cultius, i
tot està connectat.
I tot està connectat i els preus pujaran i així tot anirà endavant, sí.
Escolta una cosa, abans de parlar d'energies renovables, què ha passat amb la reforma laboral, Salvador?
Doncs mira, avui s'ha aprovat aquesta tarda, crec que a les 6:30 aproximadament, in extremis.
In extremis.
Per un sol vot.
Ja veus.
175 a 174. Han votat en contra el PP, Esquerra Republicana, PNB i Vox. O sigui que, i perdoneu la frase, s'ha fet una llei per canviar una reforma, la del PP, consensuada entre el patronal, sindicats i governs, per dir que en realitat de la reforma, però, no canvia res substancial.
Ja veus.
La votació, segons ha dit Esquerra, no canviarà l'equilibri de forces a les Corts espanyoles. El que es guanyarà és que els contractes, amb aquesta reforma, siguin més fixes, eliminant bona part dels contractes eventuals, que donaven molta inestabilitat als treballadors. I això és
així. Podem també comentar, Salvador, dos curiositats prou interessants, perquè dos diputats d'UPN s'han saltat la disciplina de vot i han votat que no, directament. I un del PP s'ha equivocat i ha...
Bueno, que votar... això saps que tu, les majories i minories parlamentàries, sempre hi ha... Abans hi havia un diputat que s'aixecava i perquè aquí... amb aquesta votació, en realitat és un embat, perquè són 175 a 174, és a dir, n'hi faltava un.
Sí.
Un d'esquerres.
Sí, sí.
Això està dient que realment això hauria de ser un empat, però bueno, algú s'ha aixecat abans de la votació i se n'ha anat, I ha donat la majoria aquí l'ha donat,
bé,
no?
Bé, una mica ens dona també el to del país de pandereta que tenim, no? Una
és una mica
important.
Pandereta tot això,
sí, una mica de pandereta.
Perquè,
bueno,
la reforma és la reforma, parlem-ne, vull dir, és una,
sí.
mica de reforma, però bueno, vull dir, no...
Sí. Exactament. Escolta, i realment cal destacar que si un dels de Unión de Pueblo Navarro s'ha revelat, si el PP no s'equivoca, sortia que no, eh?
Sí,
o sigui,
clar.
Si aquesta càbala estranya hagués anat pel seu camí...
Tot això ja estava calculat, eh? Vull dir que avui sortia la reforma laboral peti-qui-peti, no?
Estava calculat.
Bueno. Els de l'UPN s'han enfadat perquè no els hi han donat el que donaven i... Mira,
doncs cuidado que quan s'enfada un del Pueblo Navarro...
Sí, igual que Esquerra Republicana, que és enfadat.
Salvador, anem una mica a les notícies, que també volem després dedicar-li minuts a la nostra entrevista.
Endavant.
Vinga, què passa amb les energies renovables, Salvador? Com tenim aquest tema?
Hi ha una notícia que era esperada fa anys. La Conselleria d'Acció Climàtica, Climentació i Agenda Rural, em pregunto per què posen tants noms als llacs, a les conselleries. La Teresa Jordà ha decidit avalar un parc eòlic davant de la costa catalana. O sigui... que hi haurà un parc eòlic a la zona marítima de l'Empordà, que tantes protestes ha portat. Ja era hora, perquè la Generalitat fins ara no havia fet absolutament res en els últims dos anys per fomentar l'energia eòlica.
Ja veus.
Tal com estan les coses avui, no s'entén el motiu per què la Generalitat no actuava davant de la crisi energètica i afavorint les energies renovables i netes. Després ens queixarem de que... que tot està brut, no sé què, tal.
A més, la conselleria tinc entès que ha traçat unes perspectives per les energies netes fins a, atenció, l'any 2050, és així?
És així. El 2050 tindrem una energia fotovoltaica de 38.000 megawatts, o sigui que serà l'energia predominant. Després tindrem 29.000 megawatts d'energia eòlica, que serà el segon tipus d'energia important. Sí. I l'energia eòlica marina ja serà poca cosa, 3.500 megawatts i 5.500 megawatts d'energia hidràulica. Uh-huh. La nuclear i la del carbó i tot això baixarà a zero. O sigui, les contaminants.
Sí, de totes maneres, sembla una bona notícia, no?, en principi, Salvador.
Sí, sí, és una bona notícia, Rafa, perquè deixarem de consumir menys energia nuclear, perquè aquí estem tots contra les nuclears, però, caram, la comprem a França i ells ens donen energia nuclear, eh? O sigui, de vegades els catalans ens oposem contra qualsevol tipus d'energia buscant excuses i pretextes com el paisatge, la contaminació visual, el perill que mati naus, etcètera, etcètera.
Sí.
I no veiem la viga als ulls que impedeixen precisament la defensa del planeta contra la decombinació del CO2.
Doncs cal mirar la viga de l'ull propi abans que la palla de l'ull aliè.
Som així, tu.
Som així. A més, Salvador, el govern espanyol s'ha declarat contra la decisió de Brussel·les d'incloure el gas i l'energia nuclear entre les energies verdes.
Bueno, això estava anunciat a Espanya com a altres països europeus. S'han oposat a que el gas i la nuclear siguin energies verdes. Uh-huh. És que això és una presa de pèl. En què quedem? Certament que estem depenent del gas rus i això, vull dir, és dolent. És dolent perquè, lògicament, avui veiem les conseqüències, no?, que Rússia està apretant l'aixeta, no?
Sí.
I la decisió haurà de passar pel Parlament Europeu i veurem què decidirà finalment, no? Però tot això que diguin ara que són energies verdes, el gas i la nuclear, vull dir, això és una presa de pèl, ho sento.
Doncs mira, hem fet aquesta repassada de la darrera hora de la llei que s'ha aprovat avui, aquesta llei de la reforma laboral, també la darrera hora de les energies renovables, no renovables, i ara és moment de passar a la nostra entrevista, que serà molt interessant i també volem dedicar-li molts minuts. Et sembla bé, Salvador?
Molt bé, endavant.
Doncs vinga, Paula, dona-li a la falca de la caixa i de seguida saludem el nostre convidat avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant. Falten 11 minuts i mig per arribar a les 9 de la vesprada. Qui ens acompanya avui, Salvador?
Doncs avui tenim entre nosaltres un important analista financer, doctor en economia, Pere Guinjoan, que també és membre de l'executiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que ens parlarà del tema que més preocupa avui a banda de la pandèmia, esclar. La inflació que puja i no sembla que hi hagi en aquests moments un topall, el trespol, que no la deixi pujar. El govern de Madrid va dir que la taxa d'inflació al mes de gener va ser del 6%.
Imagina't. Pere Guinjoan, bona vesprada.
Bon vespre.
I vinga, encantats de tenir-lo en el programa Camins, a l'estudi, tot i que jo no pugui mirar-vos als ulls, doncs me n'alegro que pugueu estar aquí a l'estudi, també a aquesta secció Economia en Valors.
És un goig estar amb vosaltres.
Fantàstic, doncs igualment. A veure, Pere, per començar, Espanya és avui el 20è país amb la inflació més alta d'Europa pel davant de Kosovo, Bòsnia, Herzegovina, Bòsnia-Herzegovina, Bèlgica, Hongria, Bulgària, Sèrbia, etc. Com és, per exemple, que Malta, Albània, Àustria o Montenegro tenen una inflació molt més baixa? Clar que no som Turquia nosaltres, ni Venezuela ni Argentina, on la inflació està pels núvols, però quina explicació ens donaries?
No, dins de l'àrea, volia puntualitzar que dins de l'àrea euro, diguem-ne, la inflació del desembre del 2021, que és on hi ha dades per tothom, no? A Espanya, la interanual va ser del 6%.
Sí.
no és la més alta. És la més alta dels països grans. Alemanya, per exemple, va tenir una taxa molt semblant a la nostra, el 5,7. Itàlia, el 4,2. Els Països Baixos, el 6,4. La nota discordant la dona França. França va tenir només un 3,4. És a dir, la meitat. Però recordem, França té l'electricitat que consumeix amb un 80% és d'origen nuclear i, per tant, està blindada davant de l'alça dels preus dels derivats de petroli.
I Gran Bretanya. Natural.
Bueno, Gran Bretanya no està a l'euro, diguem-ne. És un...
Ah, bueno,
esclar. Clar, té una política monetària diferent.
Estàs no? parlant de l'eurozona.
No? Sí, sí, però els que estem sotmesos, diguem-ne, a una mateixa política monetària.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí.
Hi ha països d'inflació molt més alta. Estònia, el 12%. Lituània, el 10,7. Són països on fa molt fred i on l'energia, evidentment, té un pes més alt a l'hivern.
Ja sabem que els costos de l'energia, el transport, els queviures, tot està relacionat, però uns països aguanten més que altres, Pere Guinjoan. Vivim un desequilibri a nivell mundial?
Bé, jo voldria, sobre la situació de l'economia mundial ara, jo crec que s'han de fer tres consideracions respecte d'aquest impacte inflacionista que estem vivint arreu. L'àrea del dòlar el té, el Regne Unit també el té, el Japó és l'excepció. Que no ho té tant, diguem-ne, no? Voldria fer tres consideracions aquí. Un, la política monetària ha sigut massa laxa arreu. A l'àrea del dòlar, certament, i també a l'àrea de l'euro i a Gran Bretanya, no? Uh-huh. La segona consideració és que el preu de l'energia en aquest moment de conflicte amb Rússia és una arma. I els russos ens estan fent un xantatge amb el preu de, amb el subministre de l'energia, cosa que ha fet elevar molt el preu del gas natural. I la tercera consideració és que ha entrat en vigor l'efecte de la nova taxa sobre consum de carboni. A veure, si volem tenir...
Però és una taxa de Catalunya.
No, és...
d'Europa.
De nivell europeu. De moment, hauria de ser una cosa mundial, diguem-ne.
Sí.
El que passa que els Estats Units estan arrossegant els peus. Europa estem liderant amb això d'aquí, i el consum de carboni, les centrals elèctriques, han de pagar-lo. Han de pagar una mena d'impost que es negocien als mercats. Això ha entrat en vigor i això ha encarit bastant també l'energia elèctrica. D'aquí que França, com que no gasta carboni perquè és energia nuclear, doncs, diguem-ne, això no hi està sotmesa. Això no vol dir que sigui bo tenir tanta energia nuclear. Jo crec que hi ha altres consideracions, no? Sí. Recordem el que va passar a Fukushima no fa gaire, el que havia passat a Ucraïna el 1986, la Three Mile Island... Chernobyl. L'accident de Three Mile Island l'any 1979 als Estats Units. És a dir, l'energia nuclear és una cosa perillosa, això que ha fet Alemanya de renunciar a l'energia nuclear.
Sí, ha renunciat i ara té que pagar.
Ara es veu amb dificultats, però home, però a llarg termini jo penso que és assenyat, això.
El gasoducte que ve de Rússia, el Nexprom aquest, l'haurà de pagar d'alguna manera, no?
Veurem.
Sí. Quan a les finances em pots fer 5 cèntims de com afecta Espanya la situació internacional de liquidez? O sigui, hi ha molta liquidez en el mercat. El que passa és que tothom està una mica dubtós a l'hora de posar, a l'hora d'on posar els diners.
Sí, Espanya jo crec que hi ha dues consideracions a fer. Un, Espanya és membre de la Unió Monetària Europea i, per tant, no té política monetària autònoma. Espanya no pot controlar per ella mateixa la inflació. La inflació, la política monetària li ve donada
per Europa.
Per Europa, pel Banc Central Europeu, un organisme supranacional. Això li ha anat bé, perquè el Banc Central Europeu està comprant molts actius financers, deute dels estats, i Espanya, que té un dèficit públic important, i per tant ha d'emetre molt, això li ha anat bé, perquè el Banc Central Europeu se li ha quedat a molt bon preu les emissions fins ara.
Sí, però això no sé si durarà massa.
Exacte. La segona consideració és que Espanya és un país molt endeutat. Tenim un deute públic del voltant del 120% del PIB. Això vol dir que en la mesura que pugin els tipus d'interès, i han de pujar, Espanya...
Quan pujaran els tipus d'interès? Tu creus que el Banc Central Europeu mantindrà RQR que no pugin els tipus d'interès?
No, ja la Reserva Federal Americana ja sembla que la setmana que ve els apujarà. Els anglesos també han dit que del 0,25 de pujada. Jo crec que el Banc Central Europeu, la senyora Lagarde, Christine Lagarde, la presidenta, està fent una resistència numantina davant de molts països que estan oposats a la seva política.
Sí.
Alemanya en primer lloc. Jo voldria apuntar una consideració, potser és molt d'arran de terra, perquè a mi em sembla important.
Sí, ja per anar acabant, sisplau, Pere.
Christine Lagarde és una política francesa, i a França hi ha eleccions presidencials a l'abril.
Sí, això sí.
I el partit de la senyora Lagarde, que és el partit de la dreta, no ho té clar.
Ah, està clar. Escolta, i els sous, però, no pugen, eh?
Ràpidament, Pere, que se'ns escapa el temps, sisplau.
Doncs,
dues paraules.
Sous. Millor que no pugin, perquè si pugen els sous i la inflació es consolida, aleshores patirem molt.
Molt bé.
Millor que no pugin. Quina declaració més dura. Imagina't com està tota la conjuntura de l'economia mundial.
Són els economistes, Rafa.
Ja. Pere Ginjoan és doctor en economia i avui ens ha visitat per ajudar-nos a entendre el tema de la inflació, que ens afecta a tots. Pere, mil gràcies.
A vosaltres. Bona nit.
Gràcies, Salvador, per tot, com sempre. Vinga, una abraçada. Nosaltres que recollim.